COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15. Ja som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Comencem aquest migdia, continuem aquest divendres des de COPE Catalunya i amb una reflexió totalment, perquè si esteu esperant una reducció de la jornada laboral, ja sabeu que hi ha moltes negociacions sobre això des de fa molt de temps. De fet, hi ha diverses coses. Està la reducció de la jornada laboral, és a dir, passar de les 40 hores fins a les, cap a les 37,5 de cara al 2025, aquests serien els plaços, i després està aquell programa pilot de fer un experiment, de fer a veure com funciona, de la jornada, la setmana laboral de 4 dies, que algunes empreses es van posar en marxa, van dir, oh, va ser fantàstic, va ser genial, va ser estupendo. Bé, tot això va per barris. Potser la reducció de jornada laboral seria per molts més barris que no pas la setmana laboral de 4 dies. Això seria una cosa molt, molt, molt diferent. Sigui com sigui, la tercera reunió que van tenir, que han tingut recentment aquestes passades hores els agents socials i treball sobre aquesta reducció de la jornada ha acabat com? Efectivament, sense acord. De fet, PSOE i Sumar ja estan prometent aquesta contractació de 40 a 38,5 hores aquest mateix any i a 37,5 al 2025, però és que no hi ha avanços, no hi ha manera. De fet, els sindicats i patronal han arribat, han sortit de la trobada doncs, sense pactes. Però com ens afecta tot això? És a dir, és possible aquesta reducció de jornada laboral sense perdre primer qualitat salarial? Hi ha una evidència clara i en principi hem de suposar que és així, que de qualitat de vida sí que es guanyaria, no? De temps lliure, temps d'esbarjo, i amb la setmana laboral de 4 dies ni t'explico. Sí, però, clar, si no hi ha diners, com afectaria això el nostre sou? Si fem això però cobrem el mateix o més, si és possible, perquè ja cobra menys, no sé què faríem, cobrant menys ja seria, això ja seria un miracle sortir, llavors sí que seria treballar per ser pobres, de debò. És possible tot això? Hi ha un factor aquí força interessant i també molt demonitzat, que és la intel·ligència artificial, que és la tecnologia. La tecnologia aplicada al món laboral que s'ha fet durant tota la història de la humanitat, el que passa és que hem d'obrir molt la vista per adonar-nos de tota aquesta transformació que no acaba de ser d'avui per demà, encara que aquesta va molt ràpid, va molt ràpid. Més enllà d'un enemic, tot això pot ajudar-nos a arribar a això? És a dir, una reducció de jornada laboral, però sense perdre la qualitat del sou? Parlem de tot això amb la Carmen Ruiz Vinyals, que és directora de la Càtedra de Creació d'Empreses i Empresa Familiar de la Universitat Abat Oliva-Seu. Carmen, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Carmen. Això, ara que s'està parlant tant, hi va haver un moment que es parlava molt de la jornada laboral de la setmana laboral de 4 dies, però això ho deixarem pel final i comencem per la reducció d'horari, que sembla que és una d'aquestes coses que es comença a picar pedra, no? Què hi ha de bo i què hi ha de dolent en reduir les hores setmanals de 40 a 37 o 37,5?
Sí, a veure, tot això és un debat a partir del pacte aquest que ha hagut entre PSOE i Sumar, no? de reduir de manera progressiva el que és la jornada. I això ja és una quasi realitat, no? Perquè aquest any es preveu que se redueixi a 38,5 i que pugui arribar a 37,5 al 2025, l'any que ve. Llavors, aquí és un tema molt controvertit, no? Perquè ja, pues, defensors i detractors, perquè hi ha coses bones i hi ha coses no tan bones, no? Mm-hmm. Depèn des del prisma, des del que se miri, no? A veure, a favor de reduir la jornada laboral, bueno, punt de vista del treballador, pues més benestar, no? Mm. Hi ha molts que diuen, bueno, hi haurà més benestar perquè la gent tindrà més temps pues, per descansar, per estar més amb la família, amb els amics, fer exercici, tenir millor qualitat de vida, amb la qual tindrà molta més motivació a l'hora de treballar i de més, ¿vale? Això que a lo millor des d'una perspectiva generacional més gran no sembla a vegades inclús un poc qüestionable, tenim que tenir en compte que la perspectiva que tenen els joves, la generació Z, que es diu des dels millennials en aquesta part, no? Mm-hmm. És molt diferent, perquè ells valoren molt la flexibilitat a l'hora de decantar-se per una empresa o per una altra, no? El poder conciliar, el poder tenir una bona qualitat de vida, molt més que generacions anteriors, no? Llavors, moltes empreses que el que tenen que fer és atreure talent, no?
Sí, sí.
I retenir aquest talent, que ja no parlem dels més grans, sinó dels més joves, no? Pues, això pot ser un instrument que els ajudi a treure aquest talent. Per exemple, això ha estat el cas de consultores i empreses d'informàtica, de Jaén, de diferents Andrets, no? Mm-hmm. que bueno, que els hem vist, no? Com exemples de bona pràctica en el tema de reduir jornada e inclús de reduir els dies de treball a 4, això que comentaves abans.
Sí.
I ells el que diuen és que els ha funcionat molt bé, perquè és un tipus de negoci, no? en el que s'ho poden organitzar, perquè ha d'haver una bona organització, perquè no s'ha de perdre productivitat, per entendre.
Llavors entenc que això aniria també per barris, no? Hi ha empreses que ho tindrien bastant més fàcil i fins i tot seria beneficiós, aquesta reducció, i sí. D'altres sectors, possiblement, la cosa estaria més difícil.
Ho tenen més complicat, exactament. És a dir, per alguns sectors és algo que és molt bo. A més, amb la irrupció de la intel·ligència artificial, que augmenta la productivitat en moltíssimes feines, no? Realment s'ha d'anar cap a una reducció de jornada, perquè el propi augment de la productivitat ja porta en això. El que sí que és veritat, que hi ha altres sectors que ho tenen més complicat perquè se dona una reducció de jornades sense que hi hagi aquest augment de productivitat. Llavors, és molta petita mitjana empresa, té els seus, les seves pors, no? Mm. perquè realment en el curt termini almenys això els pot perjudicar.
D'acord. Llavors, econòmicament, això com aniria? Seria, clar, tot això depèn també molt de la productivitat, però les empreses, que veig que per una part sí que ho poden fer, d'altres ho tindrien més complicat, però econòmicament en general això afectaria, augmentaria o reduiria? Com estaria la situació econòmicament? No sé, sé que és difícil de preveure això, és molt difícil de controlar o de donar una resposta a això.
És difícil perquè dependrà molt del sector. Haurà empreses que aquesta reducció de jornada l'assumiran com un augment del seu cost. Clar, hi ha autors que diuen, bueno, això també pot ser molt perjudicial perquè l'empresa, si aquesta reducció de jornada no va acompanyada d'un augment de productivitat, augmenta el seu cost en lo que no augmenta el seu incentiu a contractar més treballadors. És a dir, hi ha una mica de tot. Jo crec que els autors que més l'encerten són els que van en el sentit de dir, bueno, depèn del sector, però el que se té que fer sobretot és això, impulsar-lo, perquè sí que és veritat que té moltes coses bones pels treballadors, ¿vale? Mm. I pot redundar en una millora per tots, ¿vale? Però sobretot el que s'ha d'invertir és en educació i en capacitació, en tecnologia i en innovació. Per què? Per generar més treballs de millor qualitat i de major valor afegit, on sí que té molt de sentit aquesta reducció horària.
Doncs Carme Ruiz Vinyals, directora de la Càtedra de Creació d'Empreses i Empresa Familiar de la Universitat Abat Oliba Feu. Escolta'm, gràcies per fer aquestes valoracions amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs ja ho veieu, aquest so aniria per barris, de maneres i formes, i insisteixo, quan s'arriba a aquest tipus d'acords, que suposo que tard o d'hora s'arribarà tot en funció de la productivitat i el benestar general, es trigava molt. Ara, dona la sensació que no, eh? Dona la sensació que es triga molt, però si ho mirem en perspectiva, tot va molt ràpid, tot va infinitament ràpid. Veurem si ens donarà temps a tot això i veurem com funciona tot el tema. El que ara, que si això significa una reducció també de sou, estem parlant d'un problema perquè, ja m'explicareu, hi ha moltes persones que treballen per ser pobres, insisteixo. Va, anem a perdre pes, va, és el moment. ¿Quieres adelgazar rápido, bien, sin pasar hambre? Pues mira, así es el plan 1, 2, 3. Así es. Para adelgazar más de 5 kilos en solo 3 semanas, y Enriqueta, que es experta en dietética de Laboratorios Clinitec, nos explica las bondades del plan 1, 2, 3. Enriqueta, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Cruz, muy buenos días. Pues mira, la clave para conseguirlo de manera saludable y deshacernos de una vez de esa barriguita, de los michelines, de esos kilos de más, es hacer el plan 1, 2, 3. Pero además es que no son batidos, Cruz. Vamos a seguir comiendo y en tan solo 3 semanas podemos perder de 4 a 7 kilos.
Efectivamente, el plan 1, 2, 3 es natural, con registro sanitario, y al ser natural, está hecho con productos naturales, pues es apto para todo el mundo, para hombres, sí, para mujeres, incluso si eres celíaco o diabético, o si practicas mucho deporte, también. Y vas a conseguir bajar de peso en solo 3 semanas. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Pues la primera semana vamos a conseguir deshincharnos, evitar la retención de líquidos, combatir el estreñimiento, bajar más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen, y tomaremos los sobres con sabor a piña.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Pues seguimos con los sobres de naranja, ¿eh? Que renovamos, drenamos, desaparece la grasa del abdomen y activamos el metabolismo para que funcione más rápido.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues llegan las cápsulas captagrasas saciantes que nos van a ayudar a atrapar y eliminar la grasa localizada para que sigamos perdiendo peso sin efecto rebote. Y el resultado en esas 3 semanas es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte del plan? ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53, porque no tienes que desplazarte a ningún sitio. Sin citas, todo por teléfono, y lo recibes en tu domicilio por mensajería y, por ser oyente de COPE, sin gastos de envío, llamando al teléfono de Clinitec. 650-51-52-53.
650-51-52-53, y ya verás, porque el plan 1, 2, 3 es económico, vas a bajar de peso y volumen. Y Enriqueta, uh-huh, ¿qué te parece si añadimos el gel adelgazante, este de doble acción, para todos los oyentes de COPE que se queden con el plan 1, 2, 3? ¿Lo podemos añadir?
Lo podemos añadir, lo vamos a añadir porque me lo piden también, ¿eh? Porque es genial, es un gel que lleva rolón incorporado, nos va a ayudar muchísimo a reducir centímetros, a quemar grasa y a drenar, y fácil de aplicar con el rolón incorporado, pero también endulcemos a los oyentes de COPE. Gratis también con el plan, nuestras galletas de pura fibra para ese desayuno, para esa merienda, que están riquísimas.
Efectivamente, pues ya lo sabes. Llama ya al 650-51-52-53 y ya sabes, esta oferta para los oyentes de COPE Cataluña, para los oyentes de Herrera en COPE Cataluña y Andorra, es ese gel termorreductor adelgazante y esa caja de galletas, las dos que van con tu plan 1, 2, 3. Solo tienes que llamar al 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para informarte de cualquier duda que tengas del plan 1, 2, 3. Enriqueta, patunes, bon cap de setmana.
Igualment, petons i bon cap de setmana. Adéu.
Gràcies, adéu. Bé, de seguida parlem d'un avanç tecnològic. Mireu, a la societat avancem quan hi ha necessitat. És a dir, quan tenim un problema i hi ha uns senyors i unes senyores que tenen un cap privilegiat i troben una solució per a aquell problema. És els inventors. Inventen coses, no? Com la roda, per exemple. No sé, altres moltes coses, no? Com Heidi Lamar, que va inventar el principi del Wi-Fi, del Wi-Fi, doncs, i era actriu, a més, de Hollywood, una crack d'aquestes, aquesta dona. Doncs, insisteixo, problema... Hi ha un problema i una necessitat, hi ha un invent que ho soluciona, per exemple. De seguida parlarem d'un invent. I si sou ciclistes... Si sou ciclistes, és un invent que us interessa molt. És el primer casc de ciclista amb airbag. Primer, casc de ciclista amb airbag. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ja fa olor d'estiu, però a casa meva encara no. Vaig a Bauhaus. Una decoració més fresca? Sí. Un repàs de pintura? També. I un aire condicionat? Doncs és clar que sí. Meravellós, igual que aquests preus. Però qui m'ho instal·la? Doncs Bauhaus, és clar. Llestos. Tot preparat per a la calor. Escolta, està fantàstic, oi? La teva llar té ganes d'estiu? I tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano, con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador y maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Hay muchos cars.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvil y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvil tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches.
Si sou ciclistes o en un futur, per un futur també motoristes, atenció, perquè això, aquesta xerrada que farem ara us interessa molt. Com a mínim, a títol de curiositat, us interessa molt. Bé, curiositat ja la té, no? Mireu, el problema moltes vegades és intentar salvar vides, evidentment, davant d'accidents o lesions cervicals que hi puguin tenir un ciclista al caure. Al caure de la bici o fer qualsevol d'aquestes coses, una maniobra inesperada. Llavors, hi ha persones que en un seu moment es van posar a pensar què fer per reduir tot això i van arribar a la conclusió d'afegir un airbag al casc del ciclista. Aquest aparell, aquest mecanisme, es diu EVIX. EVIX. I precisament està precisament per això. És un airbag integrat en un casc de bicicleta, en aquest cas. Però hi ha moltes preguntes. Primer, d'on surt? Cap on va? És car? Preguntem. I tenim el telèfon precisament per parlar de tot això, el cofundador d'EVIX, el senyor Marc Millet. Marc, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
D'on surt la idea d'aquest casc d'airbag cervical?
Doncs la idea surt de que ens agrada molt la bicicleta als fundadors i de veure que realment els cascos protegeixen el cap, però es deixen de protegir una part molt important, que és el coll, i cada vegada més veiem que les lesions cervicals són una de les greus més freqüents que pateixen els ciclistes i avui dia no poden fer res per protegir-se el coll.
I a partir d'aquí, començo a pensar en un airbag cervical.
Sí, correcte. Nosaltres veiem que la indústria dels airbags està creixent, no només els cotxes, sinó també hi ha xalecos, hi ha altres solucions, i vam pensar que era una bona idea afegir tecnologia al casc, sobretot perquè els ciclistes no hagin de fer res diferent, no? Simplement que es posin un casc, però ara és un casc millor perquè també et protegeix el coll.
I com comença a desenvolupar-se aquest producte?
Doncs nosaltres vam començar el 2019 fent prototips, testejant si realment hi havia un problema, i la veritat és que la rebuda va ser molt bona, i allà és quan vam començar a posar tot de la nostra part, de ser les nostres feines, i començar seriament el desenvolupament tecnològic.
I com funciona, exactament?
Doncs és un casc normal amb l'airbag que està amagat, que està integrat dintre del casc i que només apareix quan el nostre sistema detecta que hi ha un accident. I llavors aquest airbag que està amagat s'infla i protegeix el coll del ciclista.
Un accident pot ser, per exemple, una caiguda? En una caiguda ja es posaria en marxa?
Sí, correcte. Nosaltres detectem qualsevol tipus d'accident, sempre i quan estem parlant de ciclisme urbà, de carretera o de muntanya, entès muntanya com fer ruta, no descens. Uh-huh. I tenim molts, una part electrònica amb molts sensors que estan constantment avaluant la ruta del ciclista, i quan veuen alguna cosa anòmala, que és un accident, llavors quan s'infla l'aire.
Clar, quan parlaves de la ruta de muntanya no descens, suposo que és pel trontollament de la bicicleta, no?, que pot confondre el sistema. Seria això?
Exactament, sí, exactament. L'algoritme està desenvolupat en els sectors que he comentat. És veritat que en futures versions desenvoluparem descens, motocicleta i qualsevol altre sector que faci servir l'ús del casc.
D'acord, això t'anava a preguntar, si això podria servir, per exemple, a motos o podria ser ampliable, no sé, a patinets elèctrics, motos i demés.
Doncs ara mateix estem focalitzats en el ciclisme, però la nostra visió és que a llarg termini EVIX tingui presència en tots els sectors que facin servir el casc, com patinets, motos, hípica, esports de neu, etc.
Bé, això ja està comercialitzat? Ja es pot comprar?
Nosaltres estem encara en la fase industrial del producte. A més, hem de treballar juntament amb les marques de cascos. Nosaltres llicenciem i la nostra previsió és que si tot va sobre el previst, a finals d'any que ve aproximadament, això ja es pugui, EVIX es pugui comprar.
Sí, ja estaria disponible en aquest cas. I això augmentaria molt el preu d'un casc o no?
Nosaltres preveiem que encareixi entre 1,5 i 2 el preu del casc base, és a dir, que un casc sense EVIX que costa 100 euros, un casc amb EVIX costi entre 150 i 180 euros.
Sí, però en principi hi ha un plus de seguretat important aquí, no?
Sí, correcte. Nosaltres entenem que aquest augment de preu es justifica per la protecció que el nostre sistema dona cap a l'usuari.
Clar, en aquest cas, heu d'estar molt contents, no?, perquè la Fundació Mapfre us ha posat l'ull a sobre en projectes d'innovació social.
Doncs mira, per nosaltres ha sigut un privilegi gegant. Era un projecte internacional amb més de 400 aplicants de gairebé tot el món, i que ens hagin seleccionat a nosaltres, doncs estem molt, molt contents, i és un gran impuls, sense dubte, pel projecte.
Doncs mira, tant de bo qualsevol cosa que ajudi per curar, fer cura de la salut i salvar vida, sempre és un projecte molt, molt benvingut, com aquest EVIX, en aquest cas. Marc Millet, cofundador d'EVIX, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable, i felicitats.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs mireu com està la situació. És un bon què, quan hi ha invents, hi ha necessitats, i després invents que surten per ajudar, doncs sempre és un bon què. De seguida parlarem de màrqueting, parlarem amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona per parlar precisament d'una professió que, en principi, els alumnes que surten d'allà, a més d'estar molt preparats, doncs ja surten pràcticament amb feina. Pràcticament, En parlarem amb l'ESCOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, i després parlarem de patinets, un altre cop, perquè ahir parlàvem amb els usuaris, la Federació d'Usuaris de Patinets, i avui parlarem amb una asseguradora. Quant costa una assegurança de patinet? Quant costa? És molt cara, i a partir d'aquí, si l'assegurança és obligatòria, què ha de complir un usuari de patinet per tenir cobertura? M'explico. És a dir, el casc a Barcelona no és obligatori en un patinet. No és, l'Ajuntament no l'ha posat obligatori. Llavors, suposo que si l'assegurança ha de ser obligatòria, hauria d'haver una norma per tothom a tota Espanya. Digo jo, és una qüestió clara, no? Perquè hi hagi una homogeneïtzació de la norma. Ho dic des d'un punt de vista comercial de les asseguradores, penso, no? Perquè, clar, si jo t'asseguro el patinet però tu fas el que et rota, doncs això és un altre què. Seria una cobertura a tercers, però, per exemple, una cobertura a tot risc m'obligaria a portar un casc, a tenir coneixement de les normes de circulació. En parlarem amb la directora de Persones, Comunicació i Sostenibilitat de Línia Directa Asseguradora perquè ens expliqui tot això. Quant costa? Com es pot assegurar? De quina manera? I a partir d'ara què canvia en tot això? No? Partim de la base partim de la base que una assegurança a tercers és aconsellable pel que pugui passar, i tenir-ho cobert i no respondre a tu d'un accident amb el teu patrimoni i poder ajudar i tenir allà darrere doncs, una cobertura. En parlarem de tot això, en parlarem amb l'Escop i Don Piso. Vols vendre el teu cotxe? I el teu cotxe no, el teu pis, també el teu cotxe. Això és Record Motor, ja em confonc. Però Don Piso el que fan no és vendre cotxe, sinó vendre el teu pis. I estan tan segurs de que vendran el teu pis que t'ofereixen, et donen, et regalen un iPhone 15 només per posar-lo a la venda. A Don Piso ja ara fan 40 anys i estan llançant la casa per la finestra i per això ho celebren d'aquesta manera, regalant aquest iPhone 15 només per posar el teu pes a la venda, encara que no el venguin, que el vendran. Que el vendran. L'iPhone és teu, això segur, eh? Què esperes? Truca a Don Piso. Les bases d'aquesta promoció les pots consultar a donpiso.com, o pots trucar al 93 306 9090. 93 306 9090.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones, y financia hasta en 12 meses.
Descubre los sofás que sientan muy bien, del 30 de mayo al 9 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Parlem d'ensenyament, en un sector que calen professionals cada dia i a tota hora, bàsicament. Parlo del sector de l'hostaleria i parlem amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Tenim al telèfon a la responsable de màrqueting de l'escola, de l'ESHOP, la Julieta Guillén. Julieta, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres, Julieta. Bé, a mi m'agradaria preguntar-te si... Que m'expliquessis una cosa en concret, i és el paper que desenvolupa o que té l'escola a la ciutat de Barcelona. És aquí, aquesta relació simbiòtica que té l'ESHOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, amb la ciutat de Barcelona.
I tant. Al final, nosaltres no podem obviar que Barcelona és una ciutat turística, no? Que gran part de la nostra economia i gran part de la nostra societat està centrada en el turisme. Llavors, nosaltres creiem que l'escola, en la seva simbiosi també amb el gremi d'hoteleria i el gremi de restauració, juga un paper fonamental, no? En aquesta formació de futurs professionals de l'hostaleria i turisme, que a més, com acabo de dir, són sectors clau, no?, per a l'economia de la ciutat. Llavors, la idea és que des de la formació, en un sector que està poc professionalitzat i que necessita de professionals que estiguin formats, l'objectiu de l'escola és elevar una mica els estàndards de la qualitat del servei.
Aquest seria el què, i això, com ho feu? Com teniu aquests mecanismes posats en marxa des de l'ESHOP?
Doncs nosaltres ens centrem molt en tot el que seria la titulació oficial, sobretot quan parlem de graus. Som l'única escola a Barcelona que ofereix una titulació doble en cuina i pastisseria que sigui oficial, i a més fem un grau superior que és conjunt tant en direcció de sala com en direcció de cuina. Això què vol dir? Que els nostres professionals surten entenent el 360, no?, de la part que treballaran. Tant estiguin a sala com estiguin a cuina o a pastisseria, la idea és que tinguin una formació d'entendre-ho tot i de poder abarcar molt més, i sobretot amb un alt contingut de gestió, tant en grau mitjà com en grau superior, això, a més.
Escolta'm, Julieta, com és d'important la professionalització del sector de l'hostaleria?
Doncs et diria que és la base, sobretot, de la nostra educació. Nosaltres fem un enfoc superpràctic i molt experiencial, és a dir, fem moltes més pràctiques de les que demana el currículum, i això es fa perquè si bé qualsevol professió necessita de tocar i envoltar-se les mans, és que quan parlem de cuina, quan parlem de pastisseria de sala o de qualsevol servei que estigui relacionat amb gastronomia, això és bàsic. Per tant, tota la nostra formació està molt enfocada a que els alumnes tinguin contacte amb professionals en actiu, però també que estiguin des del dia zero ja practicant i ja posant en marxa tot el que estan aprenent, no?
Julieta, calen tants professionals al sector que sembla, o almenys tinc entès, que els alumnes que ja es matriculen aquí, o que llicencien aquí, vull dir, ja surten pràcticament amb unes quantes ofertes de feina.
Així és. Nosaltres tenim una bossa de treball que només et comento que hem de fer curadoria a vegades perquè són tantes les ofertes i tanta la demanda del sector. Al final nosaltres estem fundats pel Gremi de Restauració i Hostaleria i el que fem és fer una formació dissenyada segons el que el sector ens està demanant en el moment. Llavors, d'aquesta forma, els restauradors i hotelers de Barcelona confien en nosaltres en quant al reclutament de professionals.
Doncs Julieta Guillén, responsable de màrqueting de l'ESCOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Escolta'm, gràcies per la xerrada, molt amable, i una abraçada molt forta.
A vosaltres, moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Que soy un sueño,
sueña, que pienso, mándame un beso. És fantàstic tenir la sensació que estudies i quan acabis d'estudiar tindràs feina de qualitat, segur, eh? És fantàstic tenir aquesta sensació. Bé, parlem de patinets. Ahir ja començàvem a parlar amb els usuaris, avui parlarem des del punt de vista de les asseguradores. Què passa quan entri en vigor ja definitivament aquesta llei, que ha d'entrar abans del 2026, de tenir aquesta obligatorietat de registrar i assegurar els patinets elèctrics. Bueno, patinets i d'altres vehicles de mobilitat personal, com els Segways i aquests catxarrets, no? Bé, que són molt útils, també s'ha de dir, per desplaçar-te, sí, però a partir d'aquí, què? Quan t'asseguren, suposo que has de tenir un mínim. Has de tenir un mínim, és a dir, un mínim de seguretat de prevenció. Per exemple, el casc. Molts municipis, encara això va per barris. Segons el municipi és obligatori, segons el municipi no és obligatori. Són unes normatives que és com una patata calenta que es van passant de municipi a municipi, més que de municipi a municipi, d'administració en administració. I no acaben de tenir clar si s'ha de posar una regla, si no s'han de posar una regla, si s'ha de deixar lliure. Bé, això ja s'ha acabat. S'ha acabat perquè la Unió Europea està darrere de tot això i serà obligatori l'assegurança a tercers i serà obligatori, doncs, registrar-los. Però a partir d'aquí, què? L'usuari té l'obligatorietat de, per exemple, prendre mesures? És a dir, quan parlo de prendre mesures, parlo de tenir coneixements de circulació. Quan parlo de mesures, parlo d'autoprotecció, el casc, per exemple. Quan parlo de mesures, parlo de no hacer trampes. És a dir, no trucatge del patinet perquè superi els 25 km per hora. Quan parlo de tot això, que hi ha moltes d'aquestes serien molt coherents i molt lògiques, no és una cosa estranya, no? Quan parlo de coherència, parlo de no circular per no s'ha de circular. Tot això, clar, les assegurances de tercers ho cobriria, però la irresponsabilitat de l'usuari, en quin lloc li pot deixar? I quant costa això? Parlem amb la Mar Garre, que és directora de Persones, Comunicació i Sostenibilitat de Línia Directa Asseguradora. Mar, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, pues parece que ya va a ser obligatorio en breve, este seguro obligatorio para los patinetes. De entrada, ¿cuánto cuesta un seguro básico para un patinete y qué cubre?
Pues muy poco, muy poco, muy poco. Mira, nosotros tenemos desde el año 2021, tenemos un seguro para patinetes, un seguro completo que cubre la responsabilidad civil y también cubre algunos daños que pueda sufrir el conductor del patinete, pues gastos médicos, incluso, bueno, pues un seguro de fallecimiento o de invalidez. Y esto cuesta 39 euros al año. O sea, realmente es que es una cantidad mínima para garantizar, bueno, pues la tranquilidad del conductor del patinete y también el resto de usuarios de las aceras y de las vías y de las ciudades.
Me sorprende que sea tan poco, porque te explico el porqué. Ahora me corriges, porque yo tampoco estoy metido en el tema de los seguros, así que seguramente tú lo sabrás de responder mucho mejor, sí, que yo. Digo que me sorprende porque los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, tienen un alto, o sea, a nivel de accidentes, tienen muchos accidentes. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Es que sea tan barato un vehículo que puede tener tantos accidentes?
tiene muchos accidentes, es verdad, sobre todo se están multiplicando, es que cada año se duplica el número de heridos que se producen y el número de accidentes en las ciudades con los patinetes. Lo que ocurre es que la mayoría de los casos no son accidentes graves. Es verdad que causan daños, pequeños daños, daños corporales y daños materiales también. Pero no es comparable con los daños que puede ocasionar pues un vehículo a motor, un coche, un camión, cualquier otro vehículo.
De acuerdo. ¿Hay patinetes que no se pueden asegurar? Es decir, que una compañía puede decir, esto no lo vamos a asegurar.
En principio, los patinetes que se ajusten a la legislación a partir de este año, del 2024, tienen que tener un certificado de circulación y, sobre todo, los que cumplan pues con las especificaciones de la Dirección General de Tráfico son perfectamente asegurables todos.
Claro. Cuando uno de estos patinetes supera los 25 kilómetros por hora, que algunos los hay, ¿cambia el seguro o no?
Bueno, es que se supone que esa es la velocidad máxima a la que deben circular estos patinetes. No deben pasar nunca los 25 kilómetros por hora. Que imagina, claro, lo que es ir en un vehículo como el patinete, que es el cuerpo el que para cualquier golpe, porque no hay ninguna protección, a una velocidad superior a 25 kilómetros por hora por las ciudades, con los semáforos, con todo esto. Es que son peligrosos, no son juguetes. Yo creo que ese es el error muchas veces, que se confunde con un entretenimiento, un juguete, pero es una cosa muy seria. Deben respetar las normas de circulación de la ciudad y deben, y sobre todo, pues la velocidad y ir protegidos con un casco. O sea, es un tema más serio de lo que parece.
No, de hecho lo es, desde luego. Sí. El hecho que ahora vaya a ser obligatorio tener ese seguro mínimo de responsabilidad civil, ¿qué va a significar? Esto supongo que ayudará, ¿no? Sobre todo a resolver accidentes en los cuales haya metido ahí un patinete.
Claro, yo creo que lo que tiene que aportar y lo que va a aportar seguro es mayor seguridad ciudadana y mayor tranquilidad, porque es un hecho, los patinetes están en las ciudades, los vemos continuamente. Lo que pasa es que yo creo que no todos respetan las normas que deberían, pues porque yo creo que muchas veces porque se confunde, como decía, con un juguete más que con un medio de transporte. Están en las ciudades y de verdad ocasionan un riesgo, suponen un riesgo. Entonces, tener cubiertos los daños que puedan causar a terceros, a personas que van por la acera, a peatones, a niños, y también, como digo, pues a objetos de la vía, a señales de tráfico. O sea, es que muchas veces estos patinetes acaban dañando objetos de la ciudad, que es que claro, que son de todos y que hay que reparar.
Claro, a mí se me pasa ahora por la cabeza, supongo que tú no tendrás la respuesta, pero una bicicleta también debería tener un seguro obligatorio. ¿Hay muchos accidentes de bicicletas?
Hay accidentes de bicicletas también. Lo que pasa es que, bueno, en este momento las bicicletas han quedado excluidas de la obligación del seguro. Es un tema que, bueno, que más adelante yo creo que también debería plantearse, porque efectivamente van por la ciudad igual y también suponen un riesgo.
Pero si yo, Mar, por ejemplo, quisiera asegurar mi bicicleta al mismo nivel que un patinete, ¿no? Un seguro de responsabilidad civil, ¿podría hacerlo? O sea, ¿está contemplado en una compañía esto también?
Mira, no te sé decir en otras compañías. En Línea Directa sí, puedes asegurar tu bicicleta, el patinete, el Segway, lo que sea, porque realmente nuestro seguro en este momento cubre sobre todo la movilidad. O sea, cubre con el vehículo que sea, cubre el desplazamiento de una persona de un punto a otro, los daños que pueda sufrir y los daños que pueda ocasionar. Entonces, ahora, claro, tenemos la novedad del seguro que va a ser obligatorio, pero hasta ahora, que no lo era, nosotros diseñamos pues un seguro que nos pareció que daba respuesta a las necesidades que hay ahora mismo en las ciudades, y es esto, es cubrir cualquier tipo de vehículo de movilidad personal.
De acuerdo. Te voy a hacer una última pregunta, Mar, conforme al seguro. Imagínate que yo soy un usuario de patinete, me hago un seguro, este que comentabas antes, de 30 y pico euros al año, y tengo varios accidentes. ¿Esto es como los coches, que sube el precio del seguro en función de la siniestralidad?
En principio, te vuelvo a decir lo mismo, claro, depende de cada aseguradora. Nosotros, el seguro de Línea Directa no, tiene una tarifa plana por los 39 euros al año, pero es que además tiene otra movilidad, que es asegurar trayectos. O sea, si uno no tiene un patinete en propiedad y de repente, oye, pues te dejan uno o te dejan una bicicleta o lo que sea, puedes asegurar el trayecto y el precio es de broma. Te pongo un ejemplo, mira, de la estación de Sants a la Sagrada Familia, que pueden ser 20 minutos en patinete, son 40 céntimos. O sea, es realmente nada, un precio mínimo para de verdad dar tranquilidad al conductor del patinete y desde luego a todos los demás usuarios también.
Pues Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa, Aseguradoras, Cocha, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por estas explicaciones, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Bé, mira, recull, traieu les vostres pròpies conclusions, perquè això canviarà segur. Bé, deixeu-me que recull uns quants papers, que la Pilar faci els incentius d'actualitat, i parlarem de turisme. Quin impacte econòmic té el turisme de creuer a Barcelona, tan demonitzat? En parlarem.